1455 de Villarreal.
La Teua Ràdio, Ràdio Villarreal.
Ràdio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui divendres 19 de novembre i des d'ací, des de Ràdio Villarreal, volem passar dos horetes en tots vostès, recorden la 92.2 de la freqüència modulada. I escolten, atenguen, eh? Àustria anuncia un confinament total i és el primer país que a partir de febrer del 2022 tots els residents del país tindran l'obligació de vacunar-se contra la Covid-19. Ara sí, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia, Susana.
I Maria Ventura López.
Molt bon dia a tots i totes.
Àustria es converteix així en la primera nació europea que aprovarà aquesta mesura per augmentar la taxa de vacunació.
Com diu el refrán, cuando las barbas del vecino veas mojar...
Home, sí, però ja te dic jo que ni la meitat de gent que hi ha vacunada sí a Espanya o està allà a Àustria, perquè en els països europeus no vol vacunar-se ningú.
Bueno, són més reticents, però hi ha molta gent.
Sí, sí.
I mentrestant, en Espanya, els grups bambolla clau durant les reunions de Nadal. Ens diuen que amb l'arribada de Nadal el sector hoteler ha recuperat a poc a poc i s'ha normalitat pareguda a l'anterior de la pandèmia. Per primera vegada, des que ha arribat el coronavirus, s'ha començat a omplir aquestes agendes amb sopars i dinars d'amics, empreses i famílies amb motiu de Nadal. Per això són moltes les veus expertes que recomanen cuidao, organitzem i les trobades amb grups bambolles i sempre amb persones en la pauta de vacunació completa. A més, ens diuen que triem dinars abans que sopars i que estiguem en ambients d'interior. No, mos ho recomanen, que n'hi hagi ventilació i si estem en interiors que siguin puestos ventilats. Perquè si no, ens convertirem en els austriaco-espanyols, no?
Pues esperem que no, Susana. És veritat que durant aquesta setmana hem vingut parlant d'aquest passacorp Covid, pues bé, ja han donat llum verda. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestat que després del vistiplau de l'advocacia de la Generalitat es treballa per ajustar els espais en els quals els no vacunats no entraran i només ho podran fer aquells que presenten el certificat de vacunació amb la pauta completa. Malgrat la implantació, es marcaran limitacions segons els espais interiors i els sectors, a més que serà temporal perquè segons evolucionen positivament els indicadors de la pandèmia s'eliminarà aquest requisit. Per a implantar-ho, Ximo Puig ha assegurat que se seguirà les recomanacions de salut pública i els científics, ja que aquesta és una mesura més per a controlar la pandèmia. Però venen veus discrepants a nivell nacional.
En Espanya tenim el 90% de la població major de 12 anys vacunada, con lo cual el 90% de nuestra población podría tener ese pasaporte COVID o ese certificado digital con apretar dos botones en el teléfono. Yo personalmente creo que, como todo el mundo está vacunado, prácticamente, ¿qué sentido tiene pedirlo?
Bé, acabem d'escoltar les declaracions de Fernando Simón, que ell no és molt partidari de que se fique aquest passaport COVID, Susana.
Què fa? Setmaneta? No arriba? Que va, que va. El Ximo Puig en recomanava... Bueno, sí, després del fin de setmana recomanava que se demanarà el passaport Covid. I us vaig dir, darrere de la recomanació anirà l'obligació. Bueno, pues ja tenim l'obligació. I el que diu Fernando Simó, pues claro, és una veu que quan, ara, evidentment, quan la sentim tots la reconeixem, però ell diu que no és obligatori o que ell no recomana per exemple el 90%, també dia que dos o tres casos, que la ola no subirà més de lo que tiene que subir... Pues mira, quan més millor es posem, millor.
I, Susana, és que, clar, el passaport Covid esperem que es fique quan més pront millor, perquè la incidència acumulada de coronavirus a 14 dies en la Comunitat Valenciana ha pujat 5,34 punts en les últimes 24 hores i s'ha situat aquest dijous en 106,76 casos per 100.000 habitants per damunt de la mitjana nacional, que ascendeix a 104,29 casos. Aquesta incidència es manté per damunt de l'indar dels 50 casos per 100.000 habitants des del 27 d'octubre, segons les dades del Ministeri de Sanitat.
I si vos doneu compte, els casos, o sigui, en les comunitats on hi havia més casos, per exemple, està Navarra, que allí ja fa realment fred, que la gent li baixen les defenses i que tornen, és a dir, així en tenim menys, per què? Pues perquè tenim més bona temperatura, no? Quan es vinga el fred i el de veres, es començarà a pujar la incidència. Què és lo... Perquè, a més, és que és el que ens ha vingut passant.
Sí.
És que ara ja ho sabem.
No, i aquest tindre molta cura, perquè a més, Susana, és que aquest cap de setmana s'esperen ruixats i tempestes localment fortes, sobretot així a València i a Castelló.
Bueno, està dins de lo que esperem del temps, no?
Correcte.
Pausa de publicitat i passem a les notícies. O a lo que tu me manes,
A esports, directament.
Pues veus, com jo sabia que me manava algo, a esports.
Estás a la 92.2 FM.
Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Villarreal. Todo tipo de seguros para particulares y empresas. Hogar, vida, auto, protección de alquileres, comercio y mucho más. Ven a informarte sin compromiso a Paseo de la Estación número 2. Ven a visitarnos. Caser Seguros.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Si tens entre 14 i 30 anys i eres de Villarreal, el dissabte 20 de novembre participa en el primer Congrés de la Joventut. De 10 a 7 de la vesprada a la Fundació Caixa Rural i a la Plaça Major gaudiràs de xerrades, tallers i activitats. Si participes en una de les activitats al matí, tindràs el dinar gratuït. I si participes en dues activitats de la vesprada, entrades per al Cine Sucre. Més informació i inscripcions en el codi QR que trobaràs a les xarxes socials de l'Espai Jove. Organitza l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural amb el suport de la cooperativa i l'IBAC.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
¡Citricultor! Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
En este Orange Black Friday tenemos mucho más que smartphones. Y además ahora un 50% de descuento en dispositivos a plazos. Llévate un Samsung Galaxy S21 5G por solo 10 euros al mes y también un Samsung Galaxy A03S por solo 1 euro más. Sí, lo has escuchado bien. Ven a tu tienda Orange más cercana e infórmate de las condiciones. Te esperamos. Orange.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar, mira cómo va gozando.
Ahora sí, Víctor, ¿en qui ens ha tocat?
Contra el Victoria Club de Fútbol de Galicia, de A Coruña, casi seguro que tornaremos a jugar en Riazor.
Pero tant, el próximo partido...
No, el próximo partido es demà, también en Galicia, pero es contra el Celta en Vigo.
Sí, però el pròxim partit que juguem d'este, com
de,
se diu?
De Copa del Rei és contra el Victoria.
I tindrem una què?
Una victòria.
Que joc de paraules més fàcil, eh? Quasi que si te ho estava apuntant. Més notícies?
Sí, bueno, això, que demà tenim partit de Lliga, per fi tornar a la Lliga, en Galícia, però en Vigo, a les 2, l'horari que mos ha ficat Tebas per a quasi tots els partits de lo que queda d'any, Celta-Villarreal. És que mira, juguem esta setmana a les 2, d'ací 2 setmanes a les 2, d'ací 3 setmanes a les 2...
Sí, al final és allò de posar-li a la paella l'arròs bomba per a que no se'ns passe, no?
Problema per és que favor. Ja ni se pot menjar en el camp.
Claro, és que ese és el problema. A més, un altre partit, vaig veure com Javi tuitejava, diria, un altre partit a les 2 del migdia.
És que
que si en diumenge mengem paella, perquè si farem no sé, un tipus de menjar que se pot recalentar, però és que la paella recalenta està molt roïn, i si te la menges antes del partit pot ser si te falla mal.
Però escolta, hi ha molta gent que és pro menjar-se la paella el dilluns, sempre fa un plat més per menjar-se-la el dilluns. Jo t'ho comente, per aquesta gent també.
Susana, però tu saps que ja no és el menjar la paella el diumenge, és tot el ritual, que és el dia que els iaios, els abuelos veuen els nets, se junta la família... Si el diumenge és un dia especial, realment...
Mira, me pareix tan bonico lo que acabes de dir que crec que és per reflexionar. I el que no ho faci, que ho recupere. El diumenge és el dia en el que compartim una paella, que compartim un plat, i a més, és que de veritat mengen paella, la mengen del paelló. Cada un té el seu trosset i la gent sap com menjar. I els xiquets se'ls escudella d'enmig. O sigui, això és el que sempre s'ha fet en la meva família. Que després, quan a millor hem convidat algú, jo alguna volta he vist que m'han dit ¿por qué pones de en medio? I jo dic, pues porque a los niños se les sirve de en medio porque se les pone plato. És aixina, no?
Sí, i això, a veure, al final, de més en dissabte, que encara dius, bueno, té un passe, en diumenge fora, també té un passe perquè... Sempre pots estar en la família i tenint la ràdio encesa, però si te toca anar al camp, la veritat és que és un fastidio el partit de les dos.
Sí, és cert, perquè és veritat que és un moment en el que tots tenim aquest ritual entorn a la paella. Dona compte, jo no mai m'havia parat a reflexionar lo que pots juntar-nos una paella, eh? A més, quan mos apostem algo, mos apostem una paella,
sí,
i quan volem anar
sí.
a algun puesto, mos anem de paella. És cert. Maria, dona-mos tu la notícia, perquè al final ha sigut teua la notícia, no?
Sí, que ha desaparegut una tenista xinesa, misteriosament, sí. I Djokovic i Naomi Osaka,
Piqué,
no?
També està...
Estan reclamant que, per favor, se busque què és el que ha passat, perquè va denunciar a un mandatari del govern xinès que volia tindre relacions sexuals en ella i misteriosament ha desaparegut. Suposadament han rebut un email d'ella dient que està bé i que està en casa, però que no es fien d'això.
És que hi ha teories de la conspiració que diuen que realment no ha desaparegut.
Que és un bulo.
Que no ha desaparegut.
Val, o sigui, que n'hi ha les dues versions, però jo suposo que anirem seguint un poc el fil i anirem informant. De moment, el que ha saltat als mitjans ha sigut que ha desaparegut i en el mateix article suposo posava que ella després ha dit que està bé,
sí, sí.
Perquè ha enviat un mail, però bueno, vosaltres sabeu que això de les tecnologies bueno, són molt manipulables i tu pots enviar un mail que siga o que no siga teu,
sí,
en fi.
I enhorabona també a Garbiñe, no?, per haver guanyat esa Copa de Mestres.
Que bé, que bé. Ja tinc... Escolta, Maria ja se'n passa també un poc així al periodisme deportiu. Però en Ràdio Vila-real sol passar. Jo no sé què passa. En Ràdio Vila-real sempre passa el mateix. Entres periodista i acabes cantant gols, jo no ho sé. En fi.
Vale, aniré entrenant la veu.
Això és el que volem, cantar gols. Pauseta de publicitat i el primer convidat.
Porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación de tren.
Fira de Santa Caterina i Amella, els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Villarreal o al telèfon 964-520271. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
Si tens entre 14 i 30 anys i eres de Vila-real, el dissabte 20 de novembre participa en el primer Congrés de la Joventut. De 10 a 7 de la vesprada, a la Fundació Caixa Rural i a la Plaça Major gaudiràs de xerrades, tallers i activitats. Si participes en una de les activitats al matí, tindràs el dinar gratuït. I si participes en dues activitats de la vesprada, entrades per al Cine Sucre. Més informació i inscripcions en el codi QR que trobaràs a les xarxes socials de l'Espai Jove. Organitza l'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural amb el suport de la cooperativa i l'IBAC.
¿Estás harto de ver en las tiendas siempre los mismos sofás? Pues ven a Fama Living Castellón y descubrirás sofás con personalidad y personalizados para ti. Nos encontrarás en Camila Alcora, número 2 de Almasora, delante de Chimeneas Batet. Fama Living Castellón, sofás para disfrutar en casa.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
I ara anem a presentar un partit que ja s'ha registrat, que està presentat, ha sigut esta setmana, i que se presentarà a nivell municipal en les pròximes eleccions. Este partit es diu Pronostrum i el seu president és David Martí. Bon dia, David.
Hola, bon dia.
El secretari general Ricardo Guterres. Bon dia, Ricardo.
Hola, bon dia.
I el vicesecretari d'implantació és Rafael Suay. Bon dia, Rafael.
Hola, bon dia.
Comencem pel president. I a veure si les dades que tinc són correctes, vostès se presentaran, el partit Pronostrum se presentarà en Vila-real, Castelló, Vall d'Uxó, Segorbe, Benicàssim i Almenara. Això ja és segur.
Sí, correcte, això és segur. Ara, la setmana que ve segurament, o la siguen, siguen més llistes de les que tenim previstes hasta el dia d'avui. Però això vull dir que és un partit que s'ha fet a través dels problemes que han hagut en el tema de lo nostre, Això és un partit que serà la unificació de forces d'aliança en plataformes, partits i altres d'interès que estiguin disposats a defendre la lucha, o sigui, la lluita en la província de Castelló, tant en àmbit empresarial com social. Perquè nosaltres, per exemple, jo com a president d'este partit i així el meu secretari general venim de lo nostre. El que passa és que este partit és una falla de València, és una falleta de València que el que pretendia era pues, anar per l'esquerra en un poble, entrar per Montanejos per l'esquerra, enviar per la dreta i per Castelló entrar pel centre. Entonces, la gent me va agarrar pel mig i me va dir, escolta, David, fet president d'una nova formació, arrastrem a tots els membres de rescaldats del Partit Popular, de Vox, de Ciudadanos, de lo nostre, i fem un partit així a nivell provincial, sense tema de València ni Alacant.
En este cas, vostès lo que defenden és lo nostre des de la postura de la dreta.
Sí, totalment de dretes. Tota la gent, els membres que estic recopilant, són membres de la dreta. I alguns enganyats del centre. Ni més ni menys. Perquè el que no pots entrar és en un poble per l'esquerra, per la dreta i un altre pel centre. Això és inviable.
O sigui que vostè partís de que la seva ideologia és una ideologia de dretes.
Totalment.
I convida a totes les persones que estiguen pues, desil·lusionades de lo que els ha oferit este partit, sí, que s'anomenen de dretes, sí, i l'invita que entre dins de Ponostum.
Exacte. Pues, per exemple, com pues, així, per exemple, en Villarreal, pues, tots els bois que van votar, per exemple, a Irene Herrero, en la llista de Vox, pues tots aquests que estan enganyats, que algú no sap ni qui és encara, pues que mos voten a vosaltres, que estan un poc rescaldats en esta formació.
En este cas, tenen diferents persones que s'han unit al este projecte i són de diferents poblacions. Vostè me parlava que Rafael Suay és de Castelló, que no és d'ací de Vila-real, i en Castelló quin ambient se respira? D'on estan decepcionats d'aixos partits que ells se denominen de dretes?
Pues home, fas de fer de palmeros en tots els partits de dretes. Bé, sigue Ciudadanos, sigue el PP, sigue Vox o sigue qualsevol partit de dretes, que no n'hi ha ningú partit que sigue legal cara a l'afiliat.
Perquè consideren que no estava en defensa a la dreta?
No, mai. Així la gent mos ha traicionat, tant el PP com Vox. O sigui, jo lo vull recordar i sempre abogo a recordar sempre el problema que ha hagut. Per exemple, que va haver en Vox tant Irene Herrero, així en Villarreal, com el meu gran amic Alberto Asarta, que és un traïdor nato, és general de divisió, i este home va permetir que el consejal, el regidor de Castelló, fes el que va fer en el tema del ple constitucional del Valle de los Caídos. Per exemple, escolta, si tu tens una ideologia, tens que seguir a morir en ella, no? Dic jo. I a més en general de divisió, en dos estrelles en el hombro. Que algú te van ajudar a tu a que tu estigueres ahí. O sea, que anem a partir d'aquesta base.
Bon dia.
Sí, és que ens hem quedat mirant un poc a David Martí, que és el secretari general, perquè veurem que continua...
No, Ricardo, sí, secretari general.
Perdó, Ricardo Gutiérrez, sí. Perquè volem que continuï el discurs que estava tenint el president David Martí.
En principi, lo que és este partit Pronostrum naix pues això d'un descontent social molt gran en els partits de la dreta d'esta comunitat i d'esta província en concret, partits que aboguen per exemple pues, aboguen per dir que són valencians o que aboguen per el valencià, que aboguen per l'idioma valencià o per la identitat del valencià, i són els primers que els sents parlar en ràdios, és parlar a nivell públic i tenen que forçar el paladar per a poder dir quatre coses en català que no els siguen perquè realment no ho parlen ni sa mare. Això, ells parlen valencià, però a l'hora de parlar parlen el que els han ensenyat en l'escola i realment són molt és ridícul sentir-los parlar d'aquesta manera perquè no és la que toca. Entonces jo com a secretari general estic així en este partit i una de totes les meves comes és alçar la lo que és la senyera valenciana i dir que nosaltres som valencians, mai serem catalans i per supost som de la província de Castelló i de Villarreal. I això va ser la primera. Entonces, una de les coses per les quals també he vingut jo avui així, els meus amics i així membres del partit van a parlar un poc de lo que és la implantació, però també vull aprofitar per a poder dir que com a prova de tot allò que dic i he dit en altres entrevistes, pues vull portar a una persona centenària així a la ràdio, que no sé si el coneixereu, pues se diu l'abuelet d'Almenara. Pues este senyor és coetani de Joan Fuster, és centenari, com acaba de dir, i va ser membre del Comitè d'Idioma Valencià que va haver en Europa, i va ser el que va portar el valencià junt amb altres membres de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en l'Orrat Penat i en altres activistes. Va portar el valencià, va ser el primer que va portar el valencià a Brussel·les, i va col·locar el que és el mapa de les comunitats lingüístiques d'Europa. D'acord? I entonces, esta persona, que és molt major, però té algo que dir, i és coetània de Joan Fuster. O sigui, pues estic parlant d'algú que estava allí i va lluitar contra tot este catalanisme que mos han col·locat, que mos han fet viure, i el que mos han amargat els valencians.
Sí, és la segona vegada que vostè vesti a esta ràdio i està sempre defensa, o almenys està dins d'este partit, perquè se sent molt agredit per culpa de com
ens... no és que me sent allò agredit, és que tot el que m'està escoltant sap que se sent com que li han furtat algo, com que li han furtat algo, i de fet és notícia a dia d'avui, no? A dia d'avui que han furtat en lo que és la mesa d'Espanya, han furtat la identitat valenciana, i primer van es començar a furtar-nos l'idioma.
Sí, però per exemple, això ja ho tenim damunt de la taula. Què pensen de la infrafinanciació que tenim en la Comunitat Valenciana?
Deixa'm que...
Sí,
a veure, de la infrafinanciació jo t'estic parlant a nivell cultural, ¿vale? Jo sempre te parlaré a nivell cultural i d'idioma. Entonces, te puc dir ben, i per tot ja sabut, que el que són el tema de les associacions que tenen que veure en la nostra història de tota la vida, com l'Orrat Penat o com la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, o així en Castelló, Cardona i Vives, o per exemple l'associació Vicent Rebollar i Cerdà, no tenen ni un duro, però ni un duro, la Generalitat no es dona absolutament res, o sea, els ha tallat les sales totalment, i en canvi pues, n'hi ha moltes associacions que són pro catalanes, i l'Associació Cultural del País Valencià i moltes altres.
Sí, vostè el que denuncia és que les associacions que d'alguna manera no estan presumptament d'acord en el botànic,
els països catalans que
en
diuen,
el botànic, sí, sí, no reben subvencions. Això és el que vostè està denunciant,
sí,
públicament.
Sí, jo estic,
no?,
denunciant públicament que està gent, i si reben alguna es donaran 50 cèntims, un euro, no molt més. I quan les altres els ha donat el senyor Joan Ribó d'ahir de València, els ha donat hasta mig milió d'euros a totes les altres que defensen els països catalans, el País Valencià, i tot això que és la moda de que nosaltres ara serem, vamos, en 4 dies tindrem que ser republicans i alçar la mà i anar a una guerra civil, que és el que ells volen.
Més denúncies.
No, jo el que vaig a...
O el que... Me refereixo que vostè estava denunciant això perquè així un poc deduirem el que és el seu ideari, no?, com a partit.
El ideari un poc, a veure, el tema, el que és un poc el tema de lo que és el programa. Jo porto el que nosaltres portem el programa és un poc els... a política institucional, per exemple, el que seria pues, el sueldo de l'equip de govern, de consejals i demés, pues, reduir-los el antes possible. El tema de política fiscal, reduir gastos públics, en general, cultura, educació, pues, promoure l'educació concertada lliure dels pares, dic jo, no? El tema, cadascú serà lliure de lo que vol fer amb els seus fills. És propietari dels seus fills, no? És l'estat el propietari dels seus fills. I després un poc en el que seria política social, pues, garantir la qualitat de vida i riquesa econòmica dels nostres pares i majors.
És dir, la protecció als nostres majors que consideren que no tenen.
Correcte.
I la potestat dels pares de decidir quina educació li donen als seus fills.
Correcte. Igual que les jubilacions, no? Dic jo que n'hi haurà que... a veure què passa en el tema de les cotitzacions ara, que estaven en el... A veure, 0,2, crec, les dècimes que volien plantar al govern, que eren 2 euros o alguna cosa així pel tema de la nòmina per al treballador. Això jo crec que s'hi tindrà que fer càrrec el tema de Pedro Sánchez en l'Estat, des d'aquesta posició, pues, veure què fan en els temes de sueldo interprofessional bàsic.
Sí, però en aquest cas, com van a presentar-se a nivell municipal, Sí. Quin paper van a jugar dins dels municipis?
El paper en els municipis és aglutinar a tot Déu. Igual que estic aglutinant, estem aglutinant en aquest partit a membres de tot tipus de partit de dretes o de centre dreta, és aglutinar a tot Déu. És des de l'associació d'hostaleria hasta l'associació agrícola o vecinal.
La pregunta que jo li feia
quina és
era...
La finalitat?
Quina és la finalitat?
El canvi.
És el canvi?
El canvi.
El canvi de la mentira? El canvi. Jo ara mateix no tinc res a favor del Partit Popular, per exemple, de Villarreal. ¿Vale? No tinc res a favor del Partit Popular, però com a ciutadà de Villarreal estic un poc fart d'estar les castanyes de que el lloc pues, li tira la culpa al Partit Popular. I no tinc res que veure en ells a dia d'avui. Però estic un poc... Quan portes un any, dos, tres, bueno, pues lo de la ronda, lo que està fent, que no l'obri, perquè vol fer-ho en tema d'eleccions, pues... Vale, però no digues que és culpa del PP. Portes 10 anys, te queden 2 i vas a presentar-te 4 anys més. Jo crec que ja està bé, no? Crec.
Sí, perquè antes me parlava de l'ideari del partit i n'hi ha coses que vostè sap que formen, o sigui, que tenen potestat del govern d'Espanya i n'hi ha altres que tenen potestat dels governs municipals.
Municipals i autonòmiques.
Jo el que li demanava, el que li preguntava era com serà a nivell municipal el fi que tenen, i vostè diga, el canvi en... En el municipi.
El canvi és, per exemple, antes de que jo m'encabrone, el canvi és que algú m'expliqui on està el contracte de l'autobús municipal groc. Algú que m'ho expliqui. Que m'expliquin a mi esos 90.000 euros que van eixir de Villarreal, que a un fulano li paguen 1.800 euros d'alquiler i n'hi haven 6.000 euros en el tintero, en lo de Aquasport, per exemple. Que algú m'ho expliqui en què se'n van els diners.
Tema autobús, tema aquasport... Això, quan parlem del municipi que vostè coneix, que és el de Villarreal, en el de Castelló, per exemple, vostè, en este cas, Rafael Suay, quines irregularitats veu?
Home, pues, en primer lloc, la primera irregularitat que n'hi ha, que és el que ha dit el meu president, és l'elecció lliure lingüística. La primera, la segona, que crec que tota persona que sigui catòlica en el seu dret té el mateix dret a anar un diumenge a missa que anar un dimarts per la vesprà. No tens que anar només a missa un diumenge per la vesprà perquè te ho imposen en casa. Jo penso que això és cosa de cada un. No se fomenta per a res el que són la cultura valenciana i crec que se preocupen de... ho vaig a dir clar... se preocupen més de profanar tumbes en el cementeri o derribar símbolos religiosos més que a lo millor fomentar per exemple una exposició d'art que sigue pues,
per lo que vostè està dient, jo lo que deduís és que vostè se sent molt agredit en la ciutat de Castelló per les accions que han tingut en contra de la seva religió, no?
No solament en contra de la meva religió, jo crec que en contra de la societat en si, perquè jo crec que tota persona en la seva cordura, jo pense que aquestes idees, vamos, una persona normal no se li passarien per el cap. Ara una altra persona pues, que està sentat en un ajuntament sense fer res, cobrant un dineral i només figurant per 4 fotos, pues... És el mínim que pot passar realment.
Vostè considera que la ciutat de Castelló no està creixent com deuria?
No està creixent com deuria i, a més, jo crec que li estan com coaccionant perquè no arribi a créixer a un cert nivell. És a dir, o sigui, tu per a que el Paseo Ribalta, per exemple, tingui major amplitud, tu no pots llevar, per exemple, l'estanque dels Patos quan està tota la vida. I així s'han pues, destinat partides pues, partides inútils perquè el que no és just és que una associació que se dediqui a profanar tumbes, no a exhumar-les, que és una altra cosa, que això ja ho parlarem un altre dia, se dediquen a profanar-les, i aquesta associació recibís al cabo de l'any més de 60.000 euros, quan un col·legi d'educació especial al cabo de l'any rep 20.000 euros.
En este cas, David Martí, el president, lo que busca és en cada població que explique lo que veu que, i considera que no està ben fet en cada població. Suposa que per això ens aporta avui un exemple, com és Ricardo Suay, per a que diga...
Rafa.
Ui, Rafael Suay, mire, me confundís, no, es demani disculpes als tres.
No,
estem en família.
Rafael Suay, pa que explique lo que ell veu en castelló o considera que no està fet com ho faria el partit de Por Nostrum. No?
Aixina és, però a més, claro, per exemple, ell com a vicesecretari d'implantació, pues, des de la seva perspectiva en castelló ho diu a la seva manera, però en altra ocasió pues portaré a una persona de Almenara o de Benicàssim o de la Vall d'Uixó i explicaré els seus problemes en aquesta població i en els seus alcaldes respectius, siguen peperos o socialistes barra comunistes.
Sí, la idea és canviar el sistema, que és el que dia en este cas Ricardo Guterres, que és el secretari general, canviar el sistema des del municipalisme, entenc.
Sí, perquè les coses es comencen des dels fonaments. No podem es començar una casa des de la teula, com n'hi ha molt de partit que vol intentar alçar la casa des de la teula. Això no funciona.
Entonces, claro, vosaltres, per exemple, Rafa, així, Rafa, procedís del PP. I vosaltres actualment procedim del nostre, el meu secretari i jo, però, claro, el que està dient ell és que, claro, nosaltres anàvem una idea, el tema municipal, i el president d'aquest partit en València, este home, pues, és una enganyifa. Este home el que ha fet és enganyar a tot Déu, i el mes antes, si són un 24, 25 de maig del 2023 les municipals, este home pretendís a fan propi, pretendís presentar-se a les autonòmiques el mes antes, sempre quan Ximo Puig no les adelante, està clar. Vol presentar-se. Tu, senyor meu, tu no pots anar a les autonòmiques sense tindre ningú consejal, sense tindre ningú respaldo, i antes de que se... Però bueno, a mi m'interessa que se presenten, sí, que se peguen la castanya contra la paret i ja parlarem.
Això era en relació a lo que estava dient el secretari general, de no es començar la casa per la teula,
correcte,
sinó de crear uns
fonaments.
Val. Entonces, parlem de que Por Nostrum has començat, de que aniran les pròximes municipals i que aniran explicant-nos com van anar les coses, no?
Sí, i tinc que anunciar que ara a dia d'avui tinc conversacions en tota Espanya Suma en castelló. I també vaig a absorbir-los, pues, perquè des d'ací, pues, també un besito a Pepe Emeric, que és un gran amic meu, que tu coneixes, Susana, i, però bueno, són molt bons, són gent molt professional, saben escriure molt bé, però tenen que acceptar el seu rol, que el seu rol és estar darrere. Perquè Pepe ja té 73 anys i José Carlos no ho sé, però està ale. I és gent que té que estar darrere, té que estar escrivint perquè els joves tiren cap avant. Perquè la fan propi o els interessos personals tenen que deixar-se un poc al costat. Perquè veure, últimament han vist a Revilla dormint-se allà per allà per on passa. Pues, no dic res i ho dic tot. Vale, pues ja està.
Pues moltes gràcies als tres per haver estat així. Un nou partit, Por Nostrum, un nou partit que ve implantar-se i naix des del municipalisme.
Muy bien, moltes gràcies. Volia enviar un saludo a Paco Rufat, gran amic meu, i Ricardo Guterres, d'ací del PP de Villarreal, que, escolta, fill, nosaltres així en Por Nostrum estem en les portes obertes, en els braços oberts, pa tu. Sabem que el tema dels xupòpteros en el PP de Villarreal és un problema i avui sí que a mi és molt difícil, però no res, així estem, ja ho saps. No res i moltes gràcies.
Pues això, hasta moltes la pròxima.
Gràcies, hasta la pròxima.
Moltes gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz,
Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopistia.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
Si tens entre 14 i 30 anys i eres de Villarreal, el dissabte 20 de novembre participa en el primer Congrés de la Joventut. De 10 a 7 de la vesprada a la Fundació Caixa Rural i a la Plaça Major gaudiràs de xerrades, tallers i activitats. Si participes en una de les activitats al matí, tindràs el dinar gratuït. I si participes en dues activitats de la vesprada, entrades per al Cine Sucre. Més informació i inscripcions en el codi QR que trobaràs a les xarxes socials de l'Espai Jove. Organitza l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural amb el suport de la cooperativa i l'IBAC.
Let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over you, until you kissed my lips and you saved me. My hands, they're strong, but...
Ja tenim una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal, també en la Fundació de la Caixa Rural de Villarreal. I és el primer congrés de la joventut que donarà veu als jovens de Villarreal per a definir i ser full de ruta de futur en el Consell Local. Això serà demà, però perquè ens ho conten, tenim així en nosaltres a la regidora de Joventut. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia, Susana.
I també al gerent de la Fundació de la Caixa Rural. Molt bon dia, Josep.
Bon dia a tu i a tots els oients.
Això serà demà, 20 de novembre. Sí. I què tindrem demà? I on ho tindrem? I quines activitats tindrem?
Bé, per començar un poc, per ficar els oients en antecedents, com recordes, vam començar des de la regidoria de joventut el projecte d'Amb tu i per a tu, per a conèixer quina era la realitat dels joves post-pandèmia, ja que no era la mateixa al 2019 que ara al 2021, degut a les circumstàncies sanitàries que hem viscut, i vam començar el projecte. Vam anar a tots els instituts a passar una enquesta per a saber quines eren les necessitats i les inquietuds dels joves, i jo com a regidora de joventut també m'he sentat en totes les associacions juvenils del poble per a que ens donaren, no, pues una radiografia de com estan els seus joves dins de cada entitat. I el que anem a fer demà, 20 de novembre, és un poc donar a conèixer quins han sigut els resultats d'aquesta enquesta. Aleshores vam organitzar juntament amb la Fundació Caixa Rural el primer congrés de la joventut, que serà en la Caixa Rural demà. Començarem a les 10 i saps un poc, no, la primera presentació de...
Clar, quan parlem dels grups que han tingut, que vostè com a regidora s'ha reunit d'ells, parlem de Joventut Antoniana, de Júcar, de Banda Jove, Associació de Filles de Maria del Rosari, Congregació de Filles de Maria Immaculada, Creu Roja Jove, Associació de Jovens, Evangelistes, com?
Sí.
El com és que si mos ou...
El com és l'Associació Juvenil de la Consolació.
Vale. La Congregació dels Lluïsos i la Fundació Diagrama.
Sí.
I després han parlat també en la policia local, mobilitat, esport, servei social, cultura, igualtat, educació, economia, turisme, tradicions i sostenibilitat.
Sí.
Tot això és... Se parlen en aquestes àrees i se parlen en els jovens. I jo me pregunte... I la Fundació de la Caixa Rural, que no vol quedar-se darrere de lo que volen els nostres jovens, està ahí.
Efectivament, la col·laboració en l'Ajuntament han sigut en moltes àrees, però pràcticament quasi totes. Però nosaltres tenim en el nou pla estratègic tenim una preocupació molt important, que és el segment de la gent més jove. Estem preocupats i il·lusionats per connectar més i millor en ells. I pues, una vegada vam plantejar això, el primer que vaig fer és anar a parlar evidentment a la regidora, Anna, que li tinc a agrair, no?, la seva amabilitat i la seva dedicació, i va entendre que sí, que podíem començar a anar de la mà junts més a partir d'ara, i me va contar el projecte i li vaig demanar que nosaltres evidentment volíem estar ahí. I el tema és molt, molt senzill, o sigui, si pensem en el futur, tenim que pensar en la gent jove. I me pareix una excel·lent notícia que el primer que ens preocupem és quines són les seues inquietuds, saber quines són les seues inquietuds i quines són les seues preocupacions per a, en funció d'això, nosaltres actuar i donar-los oferta d'una manera participativa.
En este cas, en l'Ajuntament de Vila-real això ja sí que se tenia clar. A més, Anna, com a regidora, des del primer moment que entra, ella el que vol és escoltar el que necessiten els joves. I ella, per l'edat que té, suposa que està molt pròxima a estos jovens. Però quan parlem d'una fundació, d'una entitat com esta, que pareix que no mai tinga que mirar que baix la joventut, a mi m'ha sorprès, eh?
Sí, la nostra fundació és molt jove, té 24 anys, o sigui que estem en el cupo. En això vull dir que sí que és veritat que la nostra entitat pues, ja té més de 100 anys, que sempre ha sigut caracteritzada per un segment o per un target de gent major, però els temps canvien i nosaltres la nostra responsabilitat a nivell local i com deia antes sempre en la col·laboració en l'Ajuntament i de manera de treballar conjunta, jo crec que és el moment de n'hi ha uns reptes, n'hi ha uns problemes. Nosaltres n'hi ha un tema molt important, que és que a més d'escoltar-los volem també transmitir valors, volem anar de la mà en projectes com implantar un fort pla de voluntariat a nivell local, i per això crec que és fonamental la participació de la gent jove, i jo crec que l'Ajuntament, que també té la mateixa inquietud, crec que treballar de manera conjunta es pot ajudar mútuament, sobretot per això, per a connectar amb els joves i que els joves a més connecten en valors i en temes com, tan importants com el voluntariat.
Que l'Ajuntament de Vila-real era algo que jo sabia que ho tenien els seus plans, ho teníem clar, però ens alegra i torna a dir-li que la Fundació aposte per recolzar els projectes que té l'Ajuntament. En aquest cas, en els jovens, que ens vegin com a aquesta aposta de futur i que aquests jovens reprenguin aquesta vinculació que n'hi ha entre... Actualment, jo no recorde haver vist mai a l'Ajuntament de Vila-real treballar en tantes coses junt en la Caixa Rural. Jo no sé si vosaltres us recordeu de temps darrere, però jo no l'he vist treballar tan junt com està treballant actualment, No ho sé.
Pues, la veritat és que jo devo poder estar parlant dels últims anys, però sí, és possible. Jo crec que tenim sort de que en aquest cas aposten per la col·laboració público-privada I la veritat és que els interessos que tenim són som una entitat molt clara, claro, és que som una entitat local.
Però al final és si anarem per vies distintes, però veiem que el fi és el mateix. I jo veig que ahí és quan la ciutat avança, eh?
Sí, sobretot, clar, i sobretot quan estem parlant de que les persones ens entenem i fem esforços i la nostra voluntat, i la veis me costa que sí. A més, nosaltres tenim la sort que, a més, no per l'actual equip de govern, sinó que tradicionalment pues, totes les forces municipals sempre hi ha unanimitat i ho agraïm. Però a part d'això de la unanimitat, també després està el tema de la gestió, i ahí és molt important, això sí, l'equip de govern, que tinguin la voluntat de que compten en nosaltres i de que sempre pues, confien en nosaltres en tots els projectes, sí. Ho agraïm. Doncs
pues anem a veure quina gestió, què veurem, què anem a sentir, quines activitats n'hi hauran.
Bé, començarem en... Bueno, dir que els joves que vulguin participar encara estan a temps d'inscriure-se mitjançant les xarxes socials, està el formulari, i començarem a les 10:30 en la presentació de la benvinguda oficial, i ahir exposarem els resultats de les enquestes i de les reunions que hem tingut en totes les associacions juvenils. A les 11 començarem en una xerrada que serà Betlem, les administracions pels interessos de la joventut, on participarà Jesús Martí, el director general de l'IBAG, Maria Lluïsa Montferrer, la diputada de joventut, i José Benlloc, el nostre alcalde. Aquesta xerrada jo crec que serà molt positiva per als joves, perquè se trataran els dos temes fonamentals quan parlem de polítiques de joventut, que estan les activitats directes i les activitats transversals. Les activitats directes sempre són les que guisen de la regidoria, com podrien ser la O, la Fira de l'Estudiant, les activitats de senderisme, els cursos, tot el que fem des de la regidoria, però a banda, i ahí és on tindrà un paper fonamental l'alcalde en la seva exposició, que són les transversals. Són les activitats que afecten els joves però que no depenen directament de la regidoria de joventut, l'ocupació, la vivenda, els esports, la cultura, i ahí ell ens explicarà pues, quines són les activitats transversals que l'Ajuntament de Villarreal té en quant a joventut. Podríem parlar
que... que és una tasca a la que va enfrentar-se un poc difícil, perquè, cuidao, sí, és aproximar el que és la política. Exacte. Només se canvia la societat per mig de la política, en el moment actual en el que ens trobem, no? I és una manera que l'alcalde diga el que fa i per què ho fa a aquestes persones. Exacte. Que els ha preguntat.
De nivell, a nivell transversal, jo crec que així podríem parlar, per exemple, de les ajudes a l'oci nocturn que s'han fet després de la pandèmia, i 50.000 euros que s'han invertit, els empujos que entraran ara a l'Ajuntament de Villarreal, que de hasta 30 anys seran uns 25, i es costa a les arques municipals uns 675.000 euros. Al final són diners que invertíssim per als joves. El bus a la UJI, que és completament gratuït, el bus urbà, el groguet, que arriba a tots els instituts del poble en les seues rutes i que els xicuelos poden pujar a l'autobús de manera gratuïta, les aules d'estudi que tenim en les biblioteques, en les associacions de veïns, en el propi espai jove, i la licitació, per exemple, del Bicivila, que al final també serà un servei molt enfocat a la gent jove perquè puguen... manejar-se pel poble d'una manera sostenible. Després les activitats, no, que se fan des de la regidoria d'educació, el programa contra l'absentisme escolar, la mediació entre els xicuelos dels instituts i, com no, la funció fonamental de la UPK, que al final són els que prevenen que els nostres joves caiguin en conductes addictives. Bueno, això serà la xerrà, i després començarem amb les activitats més d'oci. En les enquestes que van fer als instituts ens van dir quines són les activitats que ells volien fer que l'Ajuntament oferirà. I una d'elles va ser activitats de cuina. Aleshores, entre xerrà i xerrà farem un show cooking en el que participarà la nutricionista Sheila Llop, i seran recetes que tots coneixem, que no són saludables, pues, com els fosquitos, els bollicaos o aquesta bolleria industrial, però fer-la d'una manera saludable. Sheila ens ensenyarà això, i després també hi haurà uns jocs de taula. La segona part serà també una taula redona, que són associacions juvenils, situació i reptes, on participarà la Caixa Rural, el Consell de la Joventut de Castelló, on ens explicarà quina funció tenen ells en l'Ajuntament, un representant de l'Ajuntament de Villarreal i la Creu Roja Joventut. Després serà un tancament, i ara comencen un poc els premis que tens per assistir a aquest congrés. Si participes en dos de les activitats del matí, et convidem a dinar, que ens oferís, no?, uns bocadillos el casino de Villarreal, en aigua i un poquet de música, perquè siga un espai on els joves puguen interactuar entre ells sense estar dirigint l'administració des de darrere. Després seran les activitats per la vesprada, que també són lúdiques, que són, conforme t'he dit, les que van eixir de les enquestes. Tindran laser game, robòtica, drons, un campionat de fallera calavera, art urbà, púrquer i slime. I després, que és un dels temes que més ens interessa tant a la Caixa Rural com a l'Ajuntament de Villarreal, són els tallers Fòrum Jove, on en grups reduïts els joves tractaran temes que són primordials per a ells, com l'oci, l'habitatge i l'ocupació. I gràcies a la Caixa Rural, si participen en activitats de la vesprada i del matí, els regalaran dues entrades per al cinema, que crec que és molt positiu que tinguin aquest punt, no?, de premi per haver participat en aquest congrés i que puguen anar al Cine Sucre. A part, també tindran més rifes i més sorpreses.
Vaja, que no heu pegat puntes sense fil, perquè regalem cultura als sí. cines que se troben en la nostra ciutat, els oferim la possibilitat de que facin, dinen després d'aquestes activitats junts i que comenten el que han parlat, sí. que se farà també sí en el casino, és dir, el que fem d'alguna manera és voler-nos.
Sí.
No?
Per supost, voler-nos i a més sempre en una línia de dir que n'hi ha que... Ho deia Anna, no? Després de la pandèmia potser costa més eixir de casa i costa eixir d'una manera potser més constructiva i més col·laborativa. Jo crec que qualsevol activitat que vagi en aquesta línia, en la col·laboració, en la co-creació, que és una paraula que ara està molt de moda, no?, en anar creant i de manera participativa entre tots, pues jo crec que tindrem una millor joventut i una millor societat del futur.
Jo el que, quan utilitzava la paraula voler-nos, és voler-nos el jove que ve, i tu li ensenyes a que se vulga, a que decidisca el que ell vol que facin els seus diners, en el que ell va a contribuir, en que se vulga a l'hora d'adquirir cultura.
Sí, lo que... al final és compromís també, tinc un compromís respecte a la societat, no? Per això jo antes deia que és molt important que la tasca que puguem fer siga també protagonista, no?
Edats que s'esperen que puguem tindre de
14 a 30 anys són els que poden participar d'aquest congrés i estaven tenint ja sobre el, perquè imagine que avui n'hi hauran menys inscrits, ahir n'hi havien ja 50 persones inscrites, que la veritat que costa moltíssim que els joves s'impliquen, no? Hi ha un aspecte molt important a nivell de la joventut, que és la participació, que no la seva assistència.
Bueno, també és el primer congrés, En el moment en el que se faci el primer congrés, la gent es començarà a sumar-se. El lloc on se farà?
La Caixa Rural.
Així, al centre social, sí.
O sigui que se farà així en esta casa, que els estudis de la ràdio també estan així en esta casa. I tindrem la possibilitat després, a més n'hi ha una gran plaça després perquè la gent que estigui a les primeres activitats després pugui gaudir d'un bon rato, de parlar de lo que han escoltat. Bueno, parlant de que és possible que n'hi hagi aigua.
Sí.
No hi haurà aigua, no plourà.
Bueno, és complicat, no? Sí. En principi les prediccions no són massa bones i bueno, al final buscarem alternatives.
Anem a sentar-nos ara.
S'està treballant
a
buscar alternatives.
Clar, sí, ara sentarem.
En cas de que...
No és fàcil perquè, bé, pues, per sort o per desgràcia en la ciutat passen moltes coses i se fan moltes coses i demà sí també hi ha altres coses a part del congrés,
sí.
Que cosa que ens agrada molt, no? Que aquest edifici estiga viu, no?
Hombre. I viu ple de joventut.
I això, el que
volem, és molt important.
Clar, ese és el repte que ara tenim, no? De que ja veig joventut, ja tenim projectes així que veig en jove, però jo crec que la proposta de l'Ajuntament, que té un espai jove fantàstic i que s'està treballant allí molt bé, jo crec que la idea que ells tenen de projectar l'espai jove fora del seu edifici està molt bé, i així també tenen a casa. Igual que nosaltres també tenim la intenció de projectar-nos fora, que no, al final no estem encasillats en un edifici, sinó que la ciutat té que ser una ciutat oberta i sobretot que tenim un clima mediterrani i a vegades plou com pot ser demà, diu que ara que no, però que som una societat molt, que tenim que tornar al carrer, siga com siga.
Bueno, pues el primer congrés de la joventut que dona veu als jovens de Villarreal per a definir el full de ruta del futur del Consell Local. Implicació,
total, tant de l'Ajuntament de Vila-real com també de la Fundació de la Caixa Rural de Vila-real. Moltes gràcies, regidora.
Gràcies a tu, Susana. Aprofite 3 segons per a tornar a convidar els joves de Vila-real a que participin d'aquest primer congrés de la joventut i també agrair a la Fundació Caixa Rural i sobretot a Josep, que també s'ha implicat moltíssim, i de la primera reunió que vaig tindre va ser va transmitir que tenia moltíssima il·lusió de treballar per i per als joves, i crec que serà una jornada molt interessant de cara al futur de la ciutat de Vila-real.
Pues jo els convide a que tornen i mos conten, o si no, algun representant dels que hagi estat ahir, que ens conte quina sensació va tindre i què és el que ha tret d'eixe consell, que això està molt bé, d'eixe congrés. Josep Ramos, gerent de la Caixa Rural, de la Fundació de la Caixa Rural, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres i a Anna també.
I Anna, regidora de Joventut, moltes gràcies.
Gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Si tens entre 14 i 30 anys i eres de Vila-real, el dissabte 20 de novembre participa en el primer Congrés de la Joventut. De 10 a 7 de la vesprada, a la Fundació Caixa Rural i a la plaça Major gaudiràs de xerrades, tallers i activitats. Si participes en una de les activitats al matí, tindràs el dinar gratuït. I si participes en dues activitats de la vesprada, entrades per al Cine Sucre. Més informació i inscripcions en el codi QR que trobaràs a les xarxes socials de l'Espai Jove. Organitza l'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural amb el suport de la cooperativa Ilibac.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Mira el mundo desde otro punto de vista con el nuevo Hyundai Bayon. Su diseño único, su amplio interior, su tecnología de última generación y la seguridad más avanzada te harán ver todo desde otra perspectiva. Además, el nuevo SUV de Hyundai también cuenta con una versión híbrida. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Inlinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Vila-real junto a la estación de tren.
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964 52 55 88.
Havana, oh nana, half of my heart is in Havana, oh nana.
I cal dir que queden dos dies, unes 20 hores aproximadament, 14 minuts 56 segons per la sexta edició del Go Global 2021. Ja està així, ja la tenim així, i per a que ens parli d'això tenim a la directora general d'internacionalització, Mari Parra. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també a Joaquín Andrés, ell és el responsable també d'internacionalització, però en este cas de la càmera. Molt bon dia.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Per posar un poc en antecedents als oients, llegim un poc el que és la capçalera de lo que serà este congrés Go Global, el sext. Diuen que volvemos a ofrecer conferencias temáticas y transversales de actualidad y centramos nuestra atención en cuatro materias. La logística internacional tradicional frente a e-commerce, la ciberseguridad, la ciberinteligencia para la exportación y también las estrategias de sostenibilidad para la competencia de las empresas y la estrategia. Y entrecomillado nos ponen o nos dicen Horizonte África. Estos serán estos cuatro grandes temas que se abordarán, serán los días 22 y 23 de noviembre en la Escuela de Negocios Luis Vives, con la posibilidad también de asistencia presencial, que se asista de forma presencial o que se siga en streaming. Directora, ¿lo he explicado bien?
Perfectamente, Susana. Ho has fet molt bé. Jo crec que hem de dir, afegir, que volem, no?, que siga l'esdeveniment de referència de la internacionalització a nivell de tot el territori valencià per a que les empreses una vegada a l'any el tinguin anotat en la seva agenda. Per això sempre hem intentat que siga la mateixa data, més o menys, per a que sàpiguen que quan arriba el mes de novembre tenen una cita en la internacionalització i a través de les tres institucions que ens dediquem a això, que per una part, com sabeu, està el Ministeri, a través de l'ICEX, està la Generalitat, a través d'IBACE, en aquest cas d'IBACE Internacional, i després estan les cambres de comerç de tota la comunitat valenciana, que com sabeu són cinc, i que els tres el que hem decidit és sumar-nos per a que tots els recursos que tenim disponibles, encara que siguin poquets, pues que siguin molts, i que les empreses no vagin perdudes, sinó que vegin que tots sumem per a que per a elles siga més fàcil. I per això, pues en aquell moment que vam decidir fer la primera edició, vam apostar per unir-nos i dir, bueno, per una part hem de treballar la formació, que és el que acabes de dir, no? I les temàtiques que any rere any anem adaptant a les necessitats que n'hi ha en aquest moment i com tots els anys pues anem millorant, com fan les empreses, no? S'han d'adaptar als seus clients i nosaltres ens hem d'adaptar a les necessitats de les empreses. I per això pues, un any van començar a portar compradors. I per què? Pues perquè les empreses quan venen també tenen que fer negoci i vendre i guanyar diners, no? Pues vam pensar que això era una bona opció i després tindre informació del moment. I per això també ara vos anem en compte a poc tot això que estic dient, però també tenim a la nostra disposició pues, tota la red exterior de l'IBACE i a més oficines comercials del Ministeri a través de l'ICEX que també estaran de manera virtual.
Sí, això anava, bueno, vostè quan parla de les empreses que col·laboren, jo el que vull és posar la gent en context. L'ICEX, clar, si anem a veure el que és l'ICEX, jo ho tinc, ho he llegit, però jo si vostè vol explicar el que és l'ICEX...
Pues, per suposat, l'ICEX és l'agència de promoció de, per a l'exportació, per a internacionalització, que té el Ministeri. És com una agència pública que el que fa és fer aquestes polítiques públiques de recolzament a les empreses per a exportar, que si ho diem així, és el mateix que fa l'IBACE, però a nivell autonòmic. Què et fa l'ICEX? Doncs l'ICEX té, a través de les seues oficines, que són de la Secretaria d'Estat de Comerç, en els diferents llocs, pues, agregats comercials que estan ahí per atendre a les empreses que volen o bé invertir allí o bé buscar compradors.
En clar, en aquest cas, lo que ells fan és estudiar el terreny sense necessitat de que l'empresari se desplace. Exacte. I es dona, es pot proporcionar informes especialitzats de països i sectors actualitzats i això se fa de forma regular, és a dir, ho actualitzen de forma regular.
Sí, sí, sí.
És perquè, clar, quan parlem en aquestes sigles, n'hi ha gent que no sabem bé per on anem. També, quan parlem de e-commerce, és el comerç electrònic. Anem a parlar en el llenguatge que tot el món té que entendre, li pareix.
Exacte.
I ja dit això, perquè era algo que a mi me llamava l'atenció i que volia que la gent ho tinguera molt, molt, molt clar, si parlem del networking, que està tan de moda, no és ni més ni menys posar en contacte aquestes empreses tractores en empreses que estiguen interessades en la matèria, no?
Sí, bueno, ahí, si me permitís...
Sí.
Yo creo que es uno de los puntos fuertes del Congreso, como dice María Dolores, sumar esfuerzos todas las instituciones y concentrar todo este esfuerzo en un punto donde toda la empresa exportadora o que tenga cualquier necesidad de cara a esta aventura de la internacionalización pueda venir, pueda conectar con las instituciones, pueda conectar con compradores y pueda conectar con los delegados de las instituciones que ya le puedan hacer una un adelanto o una prospección de su producto o mercado, creo que no tiene precio. Es decir, que es el punto de referencia de la internacionalización y cualquier empresa va a salir con inputs de todas las instituciones, de incluso entidades financieras, que hay un espacio para entidades financieras, el tema de financiación muy importante en estos momentos, tema de Europa, porque ahora, bueno, cualquier, digamos, innovación va a llevar acarreado una financiación de fondos europeos, de los fondos Next Generation. Bueno, pues tener esa información concentrada en dos días, yo creo que hay que aprovecharlo y es el éxito de esta sexta edición ya.
En este caso, la entrada, o sea, tendrán que acreditarse. ¿Cómo accede un empresario, una empresa o alguien? Porque hablamos siempre de empresas, de la presencialidad, o sea, de que sean empresas las que vayan. Bueno, y en este caso también se trata de atraer gente que quiera poner en contacto compradores y empresas. Pero imaginen que alguien tiene en su cabeza el hecho de, bueno, de hacerse empresario.
Sin problema, vull dir, això és l'any passat, no? I altres anys han vingut estudiants de grau o de FP que volien també pues, tindre nocions i saber per a què és això, no? De la internacionalització. Això, el congrés està obert a qualsevol persona que estiga interessada en escoltar el que anem a dir. És evident que per a tindre una cita en els compradors tens que tindre un producte o un servei, però per a la resta, sense problema, se poden inscriure. On s'han d'inscriure? Doncs a la web, Congreso Go Global, ho busquen a qualsevol buscador online i simplement s'inscriuen, tenen de temps, pues, fins el mateix dia del congrés, que com sabeu comença el dilluns, i insistir que aquesta edició és mixta. Poden anar presencialment al congrés o bé poden seguir-lo des de casa o des d'on estiguen a través d'internet.
I ara hem parlat de que fins i tot estudiants, empresaris, gent que vulga. I ara, hi ha algú que vulga invertir?
No seria el seu foco concret, perquè bueno, és veritat que estem més destinats a parlar de la internacionalització, però no anem a dir que no. Vull dir, qui vulga vindre perquè vol estar en contacte amb les institucions, jo crec que és el millor moment per a parlar en tots nosaltres, no? Tant en el Ministeri com en la Generalitat, com en les cambres de comerç, per trobar una oportunitat de aquesta inversió o inclús de fer networking entre les empreses valencianes, que moltes vegades també m'han plantejat, no, tindre un espai d'encontre, perquè imagineu, no sé, Xocolates Valor, no, que vinga al congrés i a lo millor una empresa de maquinària de, jo què sé, de la província de Castelló diu, jolín, pues és que jo estic fent no sé què, que el de Xocolates Valor o qualsevol altra empresa diu, uau, no sabia que estaves ahí. I crec que això és un tema de rellevància, especialment ara, no? Les empreses estan pensant en acurtar aquestes cadenes de valor i perquè estan tenint problemes en moltes parts de trobar aquest producte que abans compraven en l'exterior i que estan mirant al veí a veure a on i qui li ho pot subministrar d'una manera més àgil i immediata. Jo crec que és un punt a treballar, no? Que sempre ho hem estat pensant i meditant i tal volta ja siga el moment, no? A cara a la nova edició de plantejar-ho.
Sí, perquè ara ens trobem en que sí que hi ha gent que el negoci que és d'ara, li dic jo, quan vaig a fer aquesta entrevista m'hi plantegen moltes coses, no? I moltes preguntes. I una de les preguntes és, bueno, així hi ha hagut gent que ja té una edat, diguem, més avançada i ells han explotat un sistema de negoci que s'ha quedat caduco i ara volen tindre negocis en futur, és a dir, negocis en arrels però sense que en horizon, vaya, en horizon, ja com deien, no? És un bon lloc per estar.
Jo crec que sí. Jo crec que van a fer molt de networking entre les empreses que estiguen allà. És un espai de facilitació.
Perquè parlàvem de que també hi havia un apartat on hi hauria financiació.
Sí, al hilo de lo que dice Susana, yo creo que es el sitio para, en primer lugar, por la experiencia que hay de las tres instituciones, es decir, que si el instrumento financiero no, en ese momento no está la persona especializada, tenemos a todas las personas que van a canalizar esa demanda o esa inquietud para darle servicio. Nosotros somos instituciones que damos un servicio personalizado y que además estamos coordinadas, como se ve en este evento. Por lo tanto, es el foro para ir y, en concreto, lo que dices, esa visión de futuro de, yo creo que en las cuatro temáticas que estamos desarrollando, lo que nos están indicando es que, de alguna manera, la sostenibilidad y el tema de la ciberseguridad y ciberinteligencia, que es la digitalización en todo, a todos los niveles, son claves para esa visión de negocio de futuro. Y yo creo que han de estar con los mejores profesionales viendo hacia dónde van las nuevas estrategias de competitividad, ¿no?
Si hablamos en este momento de que sí que es verdad que sí que se, no, ellos están muy enraizados en la zona, pero se encuentran con una frontera, o se encuentran con un muro que desconocen. Y en este sitio donde ellos ven este horizonte, pero no saben muy bien cómo articularlo, ¿no? Era esto que también me planteaban, y yo creo que también sería interesante que se encontraran personas de estas características.
Pues, ahí directamente en la red exterior, Mateisa, es ahí, ¿no? O sea, tú tienes un producto, un servicio, y dices, vale, yo tengo controlado así, o estoy iniciando un negocio. Això pot funcionar en França, això pot funcionar en Portugal, bueno, doncs pues anem a veure-ho, no? I ahí és en un lloc ideal per a xerrar mitja hora en 8 països diferents, que qui te ho pot oferir això en un espai de temps de 2 dies, en parlar en X mercats diferents i testar si el que tu ja estàs fent així o que tens idea d'iniciar podria ser vàlid també en altres mercats i que se t'acompanya de la mà. És a dir, no és, sí, jo te ho explique, mira, sí que funciona i ja t'apanyes, no, és, ho veus, te ho conten, estàs convençut o convençuda, vinga, t'ajudem.
¿Y si no tens producte y lo que tens es financiación?
Ahí lo que nosotros intentamos es integrar a la empresa en alguna de las líneas de trabajo que llevamos, tanto IBACE, ICEX o cámaras, que es de iniciación a la exportación, donde generamos una hoja de ruta desde el punto cero a marcar unos objetivos y conseguirlos. Es decir, hay programas de apoyo donde les vamos a guiar desde el primer momento, desarrollando, desde ayudarles a diseñar esa estrategia, ¿vale? Ver esa financiación, si la tiene la empresa o no la tiene y de dónde la vamos a poder obtener, y acompañar durante todo el proceso para que esa empresa se desarrolle y pueda crecer en los mercados internacionales.
Y que ofrezca luego un valor añadido a la comunidad valenciana, ¿no? Y que tengamos esa renta. Bueno, en este caso Mariparra luego nos explicará porque ha leído muy bien a la comunidad valenciana, pero antes me gustaría que habláramos de esas mesas de trabajo. Habrán mesas de trabajo y habrán cuatro, ¿no? Y serán unas mesas de trabajo. ¿Qué vamos a tratar en esas mesas de trabajo?
Pues la primera, si vuelvo, la conté yo, que te quebré en la logística internacional tradicional, frontal e-commerce. Yo creo que la pandemia ha demostrado que si en la otra crisis el que no estaba internacionalizado es el que va passar pitjor, no? Ara, el que no estava internacionalitzat, evidentment, ho va passar mal, però damunt, si no havia fet els deures en digitalització, en e-commerce, etc., pues ho va passar molt malament. Aleshores, el que volem explicar és que s'han de fer els deures per a treballar en tot el que és la venda online, que és això de l'e-commerce, el de, bueno, jo puc estar venent així a casa, no? La porta oberta, però he de tindre aquesta finestra virtual per a que també me puguen comprar en altres llocs. Ja, però és que t'has de preparar també a nivell logístic, perquè el que pot funcionar en la logística tradicional no té per què funcionar en l'e-commerce, o t'has d'adaptar, o t'has de tindre-ho preparat d'una manera diferent. I això és el que volíem plantejar, no? Que com les empreses s'han de preparar també en totes les aspectes de la logística. I jo deixo la segona per a que siga Ximo qui l'explique.
Bueno, luego tenemos el bloque de ciberseguridad, ciberinteligencia, que bueno, yo creo que tenemos ejemplos a diario, ¿no? De cómo está irrumpiendo el tema de la de los bueno de cualquier entrada de hackers dentro de la de las empresas, y donde todo el conocimiento pues es crítico, ¿no? Entonces yo creo que aquí no nos estamos tomando en serio este tema. Hemos de apostar por una estrategia de control de nuestro conocimiento más que nunca, y bueno, van a venir expertos de primer nivel para desvelarnos qué está sucediendo y hacia dónde van este espacio, ¿no? Cómo se está actuando, cómo trabajar esas políticas de contingencia y de control y de prevención. Y bueno, yo creo que también ahondarán en tema de ciberinteligencia, de cómo utilizar la información para desarrollar estrategias competitivas, o sea, que vamos a ir más allá de la ciberseguridad. Y que, como veis, son temas de ya, no de iniciación, sino que entramos ya en empresas que están que necesitan ya una cierta un cierto control de sus procesos cuando ya están inmersos en procesos de internacionalización.
Ya, pero las empresas que están creciendo también van en esa dirección, y quien tiene que estar prevenido para cuando este crecimiento se vaya dando, estén preparadas para empezar a todo esto que nos han contado aplicarlo a sus empresas.
Totalmente. Ese es un poquito el objetivo. Es verdad que empresas que aún no tienen esa experiencia, lo que tienen es que sean conferencias también para las pequeñas, un poco visionarias, y que les den un poquito el camino a recorrer, ¿no?
Claro, eso es yo lo encuentro vital, importantísimo. O sea, una empresa está desde que es muy pequeña, pero su misión o su tendencia es crecer.
Prepararse.
Claro, claro. La tercera mesa.
Y després ens quedaria la mesa d'estratègies de sostenibilitat per a la internacionalització, perquè, bueno, és que sí o sí hem de ser sostenibles, i sí o sí els nostres clients, no penses com els... Bueno, els clients finals, evidentment, sí, perquè cada vegada demanem més que les empreses que estem comprant els productes siguin sostenibles, però també pot fer que, si no estigues ja pensant en aquesta estratègia de sostenibilitat, te quedes fora de les cadenes de valor d'altres proveïdors. Aleshores, ho estem dient ja com una realitat, i de perquè s'han de fer els deures per a no perdre ese barco, no, ese vaixell. I bueno, ahí també volem acompanyar-les, tindrem, s'explicaran com plantejar aquestes estratègies, dona igual la mida de l'empresa, dona igual el sector en el que estiguem treballant, se pot aplicar a qualsevol, siga xicotet, siga gran o siga el sector que siga.
I ens queda la quarta.
Sí, bueno, la quarta és el Horizonte África como mercado de oportunidad. Se está haciendo mucho esfuerzo a nivel tanto de la estrategia nacional y autonómica, y las cámaras estamos trabajando, yo creo, todos muy muy fuertes con África como mercado de futuro. Creo que es el gran desconocido y no estamos aprovechando la gran oportunidad que tiene. De hecho, viendo un poco cifras esta mañana, en el periodo de enero-agosto de este año, África ha crecido en importaciones casi un 20%, es decir, que es un continente realmente ya no a explorar, diría yo, sino a actuar, ¿no? A trabajarlo, porque está invirtiendo en producción, y yo creo que la tecnología, el conocimiento de la comunidad valenciana en África puede ser importantísimo, y bueno, además teniendo el apoyo de Ibace ICES con los delegados, creo que es el momento de aprovecharlo.
Hablamos de la tecnología, el conocimiento que tiene la comunidad valenciana en este momento, Mari, porque ya nos queda poco tiempo. Cuidado, cómo está la comunidad valenciana en este momento y a qué niveles se ha llegado en tan poco tiempo.
Venimos pisando fuerte, sí, sí.
¡Ojo! Y yo estoy gratamente sorprendida. Además, me he emocionado mucho cuando he visto los datos. Era el País Vasco, es bueno, a nivel europeo reconocido, Navarra, la comunidad, o sea, Madrid, porque siempre es el centro de España. Estas tres estaban siempre, eran punteras, estaban ahí, lo teníamos, pero que la comunidad valenciana es la que más ha crecido en relación a las otras tres, pero en un periodo de tiempo récord.
Així no és. Dades, no? O sea, quan de sobres conegut, pues que els fons europeus arribaven, però no se gestionaven, no, per part de la Generalitat abans de arribar. i que en poc de temps ens van ficar les piles per a que això passara. Una, perquè si no se perdien els diners, però és que les empreses han reaccionat i ho han estat treballant d'una forma increïble. Comentàvem, no? l'instrument PIME, que és un instrument que s'ha gestionat des d'IBACE, des de l'àrea de projectes europeus, no? en aquest cas, som exemple a nivell estatal de com les empreses han demanat aquest instrument per a través de la innovació internacionalitzar-se. Vull dir, en els rànquings, que no apareixien mai, la Comunitat Valenciana està entre segon, tercer, sempre estem ahí. Bueno, en el tema dels expatriats, en aquest cas és València Capital, però bueno, reflecteix una mica el clima, no?, de cap a on anem. És la ciutat d'excel·lència, no?, per a un expatriat el dir que és una ciutat per a viure. Vull dir, jo crec que s'està parlant molt i molt bé de la Comunitat Valenciana a nivell general. Ens estan ficant d'exemple. A dins de la Comissió Europea tenim moltíssims grups de treball on el que representa Espanya és algú d'ací, vull dir, és algú del nostre territori. I jo crec que bueno, la Capitalitat Mundial del Disseny també va vindre al Ministeri i va dir: què està passant? On esteu? Sou referència a nivell de l'Estat. Quan algú parla, diu: un altre valencià. Doncs pues sí, ahí estem. Jo crec que s'han fet els deures i que les empreses estan també pujant-se al carro d'apostar, no?, per tirar endavant i ser referència a nivell internacional.
Jo era algo que tenia que dir, i jo tenia que dir en este programa, perquè estic molt, molt contenta, i aquella frase que ha dit vostè, lo de, entre altres coses, perquè si no aprofitaven els diners, no, molts se'ls emportaven, no? Entonces, jo crec que sí, ho han fet molt bé, han fet molt bé els deures, i la Comunitat Valenciana és un referent europeu en este moment. Som els que més han crescut de l'Estat. Ojo, en plena pandèmia.
En plena pandèmia, i aprofite així per a parlar de la inversió, que cada vegada que vinc, pues, sabeu que m'agrada comentar. Jo crec que fa uns mesos ja vos diem, hem sobrepassat la inversió que estàvem atenent abans de la pandèmia, però és que continuem la mateixa tendència. Jo porto ja 80 projectes d'inversió atesos, que són 20 més que tot el 2019. Imagineu, en un any estrany, perquè n'hi ha massa variables que no sabem per a on tirar, però la inversió no està parant. I estem fent que s'implanten, vull dir, perquè una cosa és atendre la gent i després que diga, no, és que pues bien, me'n vaig a Màlaga, no? O me'n vaig a Bilbao, que moltes vegades són les dues ciutats que ens fiquen de competidors. És que s'estan implantant, és que portem uns mesos d'alegria perquè no parem de rebre notícies de, ei, que torne no sé quin dia, perquè ja definitivament, mira, aquell local que va mirar, que sí, que mos implantem. Jo crec que s'està treballant molt, i que les empreses, i no estic parlant de xicotetes, estic parlant d'empreses que cotisen en bolsa en Estats Units, que han decidit implantar-se en 200, 300 llocs de treball i d'un valor afegit important, perquè al final són persones en formació i en uns sous que no estem parlant del salari mínim.
Com repercutís això a la ciutat de peu? És a dir, estem parlant d'aquestes inversions d'aquestes empreses, com repercutís? Com ells diuen, vale, sí, som referents a nivell europeu, però com em repercutís a mi?
Bueno, pues, primera, perquè tenen l'oportunitat de tindre llocs de treball acord a la seva formació, en un sou superior als sectors més tradicionals que puguen tindre al nostre territori. I també afegiria que encara que hem tingut empreses de sectors tradicionals, com és el de la marroquineria en Elx, ha servit per aflorir, i queda mal que ho diga, treball que estava submergit. És a dir, tenim un cas d'una empresa de capital estranger que ha vingut 500 euros de treball. Això el que ha fet? Que la dona, en aquest cas, malauradament, no?, perquè és un treball pues, que han fet sempre dones, acaba tindre l'oportunitat real de tindre, bueno, algo normal, no?, que va ser realista, i que tingui l'oportunitat de tindre aquest lloc de treball acorde a unes condicions normals en la seva empresa.
Si parlem de tecnologia i innovació, de la implantació que tenim en la Comunitat Valenciana, del valor añadit que tenim en aquest moment, jo ho faria més simple, i és que el ciutadà, el sou que cobra, si té empreses que ens aporten i se valor afegit, és més alt, per lo tant té més poder de poder adquirir i més qualitat de vida. Això és el que no hem d'oblidar.
I recordem el 22 i 23 de novembre a l'Escola de Negocis Lluís Vives. A quins horaris tindrem les taules, les meses de treball?
Sí, las mesas, habrá una de mañana que comienza a las 9:30 y la segunda de la mañana a las 11:30, ambos días, 22 y 23.
Per lo tant, por las tardes, ¿alguna o solo ya a partir de ahí reuniones, conferencias?
Bueno, las empresas van a poder decidir entrar en mesas, de estar trabajando los espacios de financiación de Europa, de instituciones, es decir, que dentro del programa va a poder cada uno decidir dónde quiere trabajar de alguna manera.
Bueno, pues dos días supongo que apasionantes, o al menos así lo veo yo. Joaquín Andrés, responsable de internacionalización de la Cámara, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
I Mari Parra, com no, directora general d'internacionalització de la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies.
A vosaltres, com sempre, Susana. Gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
¿Estás harto de ver en las tiendas siempre los mismos sofás? Pues ven a Fama Living Castellón y descubrirás sofás con personalidad y personalizados para ti. Nos encontrarás en Camila Alcora, número 2 de Almasora, delante de Chimeneas Batet. Fama Living Castellón, sofás para disfrutar en casa.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la mancha.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Si tens entre 14 i 30 anys i eres de Villarreal, el dissabte 20 de novembre participa en el primer Congrés de la Joventut. De 10 a 7 de la vesprada a la Fundació Caixa Rural i a la Plaça Major gaudiràs de xerrades, tallers i activitats. Si participes en una de les activitats al matí, tindràs el dinar gratuït. I si participes en dues activitats de la vesprada, entrades per al Cine Sucre. Més informació i inscripcions en el codi QR que trobaràs a les xarxes socials de l'Espai Jove. Organitza l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural amb el suport de la cooperativa i l'IBAC.
La moda és estilo, arte, colores, tendències. La moda és caqui. Marques com Luillo, Dona Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal.
Thank you.
Benji, en aquesta música tan cerimoniosa, donem la benvinguda al nostre company dels divendres, que és Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, està sonant un dels himnes de la ciutat de Vila-real, veritat?
Este himne, s'ha de dir també, no? És la revista Poble, en els 21 premis que va publicar, està publicada en YouTube. La lletra sabeu que és de Francisco Moreno, la música de José Goterris, la interpreta la Coral Sant Jaume, el seu director és Alfredo Sanz. Espera que no me ringa ningú, crec que els he dit a tots.
El xerm ha anomenat a tots, no?
I és preciós, no? Perquè la lletra diu: cantem a cor himnes alegres de l'horta al perfumat límpid verger. Diu: foradant les dures penyes, fent eixir el sol al sol les aigües, convertint en horta hermosa el secà dels nostres pares. És una preciositat, i qui és de Vila-real l'ha de sentir en el cor, no? Este himne.
M'agrada moltíssim que sobretot hagis elegit, no?, aquest himne per al tema que anem a tractar avui, no?
Perquè anem a parlar de símbols. Sí, un himne és un símbol, un escut també. Què més? Doncs això, un escut, una bandera.
Una bandera, tot.
Tot. Vexilologia i heràldica.
Sí, i per això, pues jo crec que el primer de tot del que tindríem que parlar, Santi, és de l'escut de Vila-real.
Bé, l'escut de Vila-real anirem també desenvolupant al llarg del programa, com tots els símbols, representa el nostre municipi Vila-real, i té el seu emblasó. Blasó, per a qui no ho sàpia, el diccionari normatiu de l'Acadèmia Valenciana diu: art o ciència que explica i descriu el significat dels escuts d'armes. Per tant, el que anem a fer ara és això, blasó. L'escut històric d'ús immemorial se rehabilita per una resolució, és a dir, això pot anar simplement per tradició o estar en una resolució. En aquest cas, el nostre és completament legal, no?, en una resolució del 2001 del conseller de Justícia i Administracions Públiques. Se va publicar al DOC número 4132 el 21 de novembre de 2001. I què té l'escut? Com és l'escut? L'escut té quatre pals, que és propi d'una vila reial, s'utilitza des del segle XV que es conega, porta les branques de llorer i roure. I per a què porta les branques de llorer i llaure, a banda del simbolisme? Perquè així es distingís del de València, del de Sagunt i el de Cullera. I cita un text antic: fon acordat per lo dit honorable consell que en una pedra de feita si he feita per a obrar un senyal reial absos fullatges. És a dir, en este text ja apareix fullatges, ja apareix les fulles que hem parlat.
Sí, perquè clar, l'escut d'ací de Vila-real, pues, és, com has dit tu, no?, mitjanament paregut al de València, Sagunt i Cullera, i per això anem a parlar un poquet de què és diferència, per exemple, de l'escut de València.
Bé, en els textos el que diu el de València seria: caironat en camp d'or, quatre pals de gules, al timbre corona reial oberta, tradicional regne de València, per cimera un ratpenat de sable, a costat l'escut de dues eles d'or coronades i envoltat per dues branques de llorer, nosaltres en tenim una, de sinople, encreuades per la base i lligades en un llaç de gules. Ahí tens la imatge, que és complicat.
És complicat, però jo crec que tots el tenim al cap, no? Però sí que és veritat que és sempre molt curiós, no?, el ratpenat i les dues L's que té aquest escut de València, no?
Les dues L's coronades que estan a les dues bandes de l'escut s'atribuïssen a un dret que va concedir per el cerimoniós, ja sabeu que per el cerimoniós, també conegut com el del punyalet, és del segle XIV, i simbolitzaven la lleialtat, i de la lleialtat la doble L, que per cert va amb doble L en valencià. I la lleialtat és de la ciutat a la corona, sobretot durant els dos segles dels setges de la guerra en Castella. N'hi ha documents de Pere el Cerimoniós, quan enumera els seus títols, que parlen d'aquest escut, i signa i col·loca a mà una corona sobre la L de València. Això és el que diu el text. Jaume Roig, un dels escriptors insignes, no?, dels clàssics valencians, el 1460, en l'Espill, la seva obra més important, es va referir al blasó de l'escut de la ciutat, però ho fa, curiosament, sense cap referència a les dues L's, perquè després parlarem que tot això va evolucionant, de vegades no se sap d'on ve, de vegades sí, hi ha discussions, ja ho veurem. Ah. El 1603, el drac alat, que encara avui apareix a l'escut del País Valencià, es va integrar a l'escut de la ciutat, però sembla ser que de drac va passar a ser un ratpenat.
Clar.
Perquè pot ser en un dibuix així, diguem-ne, desfigurat, doncs podria semblar-se. D'on ve el drac? Doncs de la llegenda de Sant Jordi.
Clar.
Sant Jordi qui uh-huh. era? El patró del regne de València era Sant Jordi.
Uh-huh.
Després va passar a ser Sant Vicent, però en origen era Sant Jordi, com a Catalunya era Sant Jordi, perquè així es va repoblar.
Clar, sí.
En un principi per catalans, no?
Uh-huh.
Al segle XVII el ratpenat ja es converteix en oficial i apareix en tots els impresos oficials valencians.
Per tant, anem a tornar així a Vila-real, no, Santi? Per
no, volia explicar abans algunes cosetes més.
Val.
Aquest escut, que té dos branques de llorer, després parlarem de les de Vila-real, sembla ser que aquestes branques de llorer les afegís Ferran VII, per això que estava dient ara de que es va desenvolupant, uh-huh. no? Això ja va ser entre el 18 i el principis del 19, i va ser com a resistència per la lluita de la ciutat davant el francès. Per aquesta resistència, Ferran VII atorga les branques de llorer. Llorer ja sabeu que significa victòria. Després hi ha algunes llegendes més, com la del Lliri, de Lleida, i està aquí la cita, uh-huh. la cita Joan Amades, el costumari d'Amades, algun dia el portaré així, són crec que 6 volums ben grans, i d'ahir trac moltes de les coses que comenta així, no? Joan Amades, segons explica ell, l'esperit de conquesta del rei Jaume I fa que prometa atorgar a València l'escudi i els usatges de la gent a la gent que aconseguirà arribar abans a la ciutat a força d'armes. Se veu que bàsicament van vindre lleidatans, segons explica Joan Amades, i en memòria d'aquell fet se van posar els 4 pals de l'escut lleidatà, és a dir, les 4 barres, i una L a cada costat que recorda a la ciutat de Lleida. Una altra teoria que també explica ell és la del Lliri, i que en l'escut de Lleida ara mateix només n'hi ha 3 lliris, que en origen n'hi havia 4 i un li el donen a València, però en l'escut actual de València no n'hi ha cap lliri, però uh-huh. es veu que n'hi ha històries sobre el lliri de Lleida, no?
Sí.
La rata penada s'hauria afegit en memòria de l'animal que va fer guanyar la brega als lleidatans contra els moriscs.
Sí.
Que podria ser un drac, podria ser un rat penat.
Uh-huh.
I després n'hi ha una llegenda que jo crec que ens avindrem a esta perquè ens és més pròxima. Jo sempre la trie per este criteri. I és la de l'Oroneta. Fa poc, no sé si recordes, van fer un programa sobre pardalets.
Sí, correcte.
No el dels Canaris, un altre.
Sí.
I ahir explicava jo que en les cròniques el rei Jaume I explica una anècdota sobre una oroneta. Que en aquesta llegenda el rei Jaume I estava en un tendal a fora de la ciutat de Borriana i però abans de conquerir la ciutat se veu que anaven a desmuntar el tendal, però el rei Jaume I va decidir protegir eixa oroneta per a que no la tocaren, perquè hi tenia un cert esperit franciscà, que això tampoc ens és alien, no? De protecció.
Clar, sí,
dels
sí.
animals. I això es va fusionar, l'oroneta es va convertir en un ratpenat. També diuen que el rei va protegir un ratpenat específicament en la primera mesquita que es va consagrar al cristianisme de la ciutat de Mallorca.
Uh-huh.
I esta llegenda d'alguna manera s'hauria transformat i hauria arribat en forma de ratpenat.
De ratpenat, no? Ara sí que tornem així a Vila-real per parlar pues, de la bandera.
Sí, seguint sempre el que explica sobre això José María Doñate, en el seu llibre sobre la crònica de Vila-real, sembla ser que els pobles utilitzaven com a distintiu el del senyor de qui depenien, donava igual que fora un bisbe, que fora el que fora, no? Un dels exemples seria el del monestir de Poblet, per exemple, i dels pobles del voltant que depenien d'ell. Un altre seria el de Vila-real. Va existir a banda del el eclesiàstic, acaba de dir, com el de Poblet, el militar i també el reial o popular. I el reial és el que pertanyia a les viles, que damunt la nostra no només era vila, sinó que era real, és a dir, reial, no? Real en el diguem, arcaïsme, reial en el valencià modern. I exercien com un contrapès les corts del regne a favor del monarca, i a este braç que va pertanyer a Vila-real doncs tenien un distintiu reial, i el distintiu reial és el penó reial en els quatre pals rojos que en heràldica s'anomenen gules, sobre un fons daurat, que l'or, el fons daurat, que avui s'ha convertit en una espècie de groc, tothom entendrà fàcilment que es referís a la reialesa.
Clar, clar.
L'or és reialesa, és bastant, no? L'arxiu de Història de Vila-real, segons comenta Doñate, doncs té molta documentació sobre la història d'aquest escut. Ja a principi del segle XV, per exemple, apareix un text que diu: a obs d'un penó per a la dita vila soés 10 alnes de vermell et 7 alnes de groc, la qual costa a raó de 13 sous i 6 diners per alna.
Sí, sí, sí.
És a dir, ja està descrivint a principis del segle XV un text. A començaments del segle XVIII i en acabar la Guerra de Successió, les ensenyes dels regnes medievals doncs se suprimissen, i sembla ser que el que passa a utilitzar així la nostra vila és una bandera blanca, que era la bandera dels reis de la Casa del Borbó. I sense saber molt bé quan, a finals del segle XIX, sobre el llenç este blanc s'acaba col·locant l'escut de la vila, i l'escut de la vila se continua utilitzant fins que acaba la Guerra Civil, i ahir els franquistes, que no crec que no eren molt amics de les ensenyes pròpies del nostre regne històric,
sí, sí,
doncs per exemple sabem que l'alcalde Pasqual Taurà Torres recupera el penó este blanc, i l'alcalde Manuel Amorós doncs utilitza directament la bandera espanyola. Així doncs tenim uns altres anys en els quals la nostra ensenya antiga medieval no s'utilitza com caldria històricament, i quan torna la democràcia doncs torna el nostre escut històric. I ja la corporació, en un acord de desembre del 83, recuperarà com a bandera oficial de la ciutat el senyal reial dels monarques de la Corona d'Aragó, sense més afegits, en els colors que presenten l'històric escut. I per això, que n'hi ha gent, jo de vegades em fa gràcia, vaig a contar-te una anècdota. Moltes vegades ens ha passat vindre gent d'altres parts del País Valencià i dir: Vila-real, sou uns catalanistes, perquè teniu la bandera... A veure, això no és la bandera catalana, això simplement és la bandera del poble, que ve de la història del poble i que és una, diguem, un avantatge, que és un honor que tenim, derivat de ser una ciutat fundada per un rei. I utilitzem el seu penó per això, no per res més.
Sí, 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 per això és símbol, no?
I l'escut, doncs, com bé sabeu, té llorer i té roure. I volia també explicar, avui hauria pogut portar així unes fulles de llorer, que tots utilitzem en la cuina, per cert, no?
Sí, per supost.
Perquè donen molt bon gust. I el llorer, doncs, bàsicament, històricament, sempre ha sigut un reconeixement militar, però ja sabeu que l'antiguitat, els grecs i els romans, l'utilitzaven, doncs, per a què? Per a atorgar honors, sobretot els espartans, no?, per a donar premiar als guanyadors de les competicions gimnàstiques i els guerrers destacats en les batalles. En l'època helenística després es fa servir per a celebrar les conquestes d'Alexandre Magne. I d'on ve tot això del llorer? Doncs era el símbol d'Apolo, perquè hi ha una llegenda que diu que la ninfa Dafne li van sortir i ses fulles quan, desesperada, perquè Apolo la perseguia, va demanar a son pare, que era el déu fluvial Peneu, que la convertira en un arbre. I des d'aquest moment Apolo, quan volia celebrar una conquesta, se feia una corona en les fulles d'este arbre, que era la persona a la que estimava d'aquelles maneres, no?
Sí.
I era el llorer, no?
Sí.
Després tenim el roure. El roure és molt fàcil, perquè en llatí roure i força s'expressen en la mateixa paraula. Per això existeix la paraula robustesa. Quan un és robust, perquè
és com un roure,
és com un roure, perquè la paraula en llatí volia dir les dues coses. És un arbre sagrat per a, sobretot per als alemanys, com en realitat és l'alzina per als mediterranis. I també tradicionalment doncs ha simbolitzat força, honradesa, fidelitat, que són els atributs propis d'aquest arbre, no? Sobretot la força, eh? I bé, en concret els alemanys, com tenia esta fusta tan dura per les seves característiques, també el consideraven símbol de la immortalitat. Després el romanticisme al segle XIX, també entre nosaltres, que té molta importància per a recuperar tot això de l'heràldica, el convertís també en un símbol de lleialtat.
I seguim amb la bandera, perquè Santi, que jo crec que tot símbol també té la seva llegenda, no? Sobretot aquestes quatre barres de sang.
Clar, has dit bé la paraula llegenda, perquè, a veure, l'origen de la senyera real que apareix per primera vegada el 1551, és a dir, segona meitat del segle XVI, en la segona crònica general d'Espanya. Esta crònica la va fer Pere Antoni Beuter, un valencià, i ell explica la llegenda on situa la senyera reial en la persona de Guifré el Pilós, i narra que el senyal dels quatre pals va ser creat després d'una batalla contra els normands quan el rei dels francs va munyar la seva mà en la sang de les ferides de Guifré el Pilós i passant després quatre dits per damunt de l'escut daurat del comte de Barcelona li va dir: "Estes seran les vostres armes, comte." La llegenda no apareix en cap obra històrica abans de l'obra de Beuter del 51. Tot i que això no vol dir que els comtes de Barcelona ja l'utilitzaren abans, no? Sí que és veritat que al segle XV apareixen ja algunes versions primàries de la llegenda que acabem de dir, explicades d'una altra manera, però apareixen ja doncs aquestes llegendes. Beuter el que diu és que ell ha trobat la llegenda en uns quadernos de mano, perquè el llibre està en castellà, com vos dic, traduït serien quaderns manuscrit, però no explica res més. Diu que ho ha trobat ahir, que ha trobat ahir.
Sí.
I, de fet, esta història la creuen tots i la tornen a citar i a citar durant molts anys, i no és fins a principis del segle XIX que un historiador català, Joan de Sants i Barrutell, la desacredita, fa una sèrie de recerques per les incoherències que té, perquè no n'hi ha proves, de fet, hi ha un heraldista, un dels estudiosos de l'heràldica, diguem-ne, més importants, que és Faustino Menéndez, que el que explica és que l'heràldica no apareix a Europa fins a la primera meitat del segle XII. Per tant, si no n'hi havia heràldica, com havíem de tindre un escut ja en ixe temps? Això sí, no hem de confondre la llegenda valenciana de les quatre barres de sang en Guifré el Pilós en si i en totes les llegendes que l'acompanya.
Perquè sí que va existir aquest home, clar.
I damunt això no va ser Beuter, sinó van ser els monjos de Santa Maria de Ripoll. Un altre senyor que caldria citar, si tenim temps, per això és...
Sí, Martí, ens queden 10 minutets, ens queden, 10 minutets, i tenim moltíssim del que parlar encara.
Sí, doncs Martí de Riquert, ell també doncs explica la seva teoria de com arriba aquesta llegenda fins a nosaltres, assenyala un passatge d'un Hernán Mexía sobre l'origen de les armes del llinatge d'Aguilar Priego, és a dir, que això tindria origen en una altra llegenda realment castellana que després hauria llegit Beuter, i Beuter s'hauria inspirat en aquesta llegenda prèvia, sempre segons la versió de Martí de Riquer i analitzant Hernán de Xia. Un altre tema és com aquesta llegenda s'escampa, perquè és curiós que...
Això és que m'ha recordat a un bulo retuitejat per Twitter. Sí, així, eh?
Doncs és possible. Però tu fixa't que parlàvem fa poc de Rafael Martí de Viciana, les pessetes de Borriana dedicades a ell, el cronista, i ell ja, pocs anys després, poc, més d'una dècada després, ja donava esta llegenda per completament certa. I parla d'ella doncs, com una llegenda, no? com història del Regne de València i del Regne d'Aragó. No? Això ens porta, si vols, a preguntar-nos quin és el verdader origen d'esta...
Per supost, no? Perquè si suposadament ha sigut un bulo, quin és la història real?
Bé, el primer testimoni històric dels quatre pals apareix en un setgell de cera que valida un document del 2 de setembre de 1150, que és quan s'origina l'heràldica, com he dit fa un moment, a l'Europa. A on se representa Ramon Berenguer IV, que va viure fins al 1162, portant sobre el seu escut el senyal dels quatre pals. Fixa't que pràcticament en la gènesi de la heràldica europea està aquest escut. Ah. Apareix el nostre escut, el que tenim Vilareal.
És que arribem fins a Europa, com no tenien que guanyar l'Europa League, eh?
No ho sé, però érem, diguem-ne, dels capdavanters en això, almenys, sí, no? I n'hi ha prou de consens entre els especialistes heràldics, citaré així a Faustino Menéndez Pidal de Navasqués, Alberto Montaner Frutos o Armand de Fluvià, per a determinar que este senyal va néixer i aparèixer com a emblema personal de Ramon Berenguer IV, a meitat segle XII. El senyal dels quatre pals després l'hereten els seus fills, com és normal. Clar. El primer, Alfons el Cast, que altres autors citen que va ser ell el primer, el Ramon Berenguer, que és el segon fill, i el tercer, Sans, comte de Cerdanya. I així, este senyal heràldic ja es desenvolupa definitivament, no? És una teoria, una recerca que està bastant provada, no?
I si vols, Santi, parlem també d'altres banderes i altres símbols que també estan pues, així presents al nostre plenari de Vila-real, no? I a tots els edificis institucionals com és la bandera d'Espanya.
Sí, també és un símbol que s'utilitza doncs, evidentment en el nostre ple i tots els edificis oficials de Vila-real. Gui és prou més tardà, no Clar. Vull a ningú deslluir-li, però és prou més tardà. La monarquia absoluta borbònica realment utilitzava tres tipus de banderes, i en primer lloc estava la bandera reial, amb reguitzells de banderes militars, pavellons de la Marina de Guerra Civil. Després, quan Carles III se convertís en rei d'Espanya, el 1759, es dona compte que França, Nàpols i Espanya estan utilitzant idèntics pavellons. Per què? Perquè els tres tenien la dinastia borbònica i era el color blanc. I aleshores diu, això no pot ser, i fa un concurs i sotmet a aquest concurs 12 esbosos que se sotmeten, que es presenten al rei per a que els triara. I ell tria dos, un per als vaixells de guerra i un altre per als mercants. Era una bandera de tres bandes de color roig, groc i roig, la qual la banda groga era el doble d'ample que les roches.
Però per tant, si era més tardana, Santi, i se va copiar un poquet dels nostres colors, no?
No n'hi ha prova d'això. Sí que n'hi ha una teoria
que
diu que realment la bandera d'Espanya era la bandera naval, perquè com és una reducció dels colors, els vaixells, si tu els veus de lluny, en una bandera, en tantes barres, no te n'adonaves, però d'això no n'hi ha cap prova. Bé, i a partir d'este fet, doncs després es va convertint també en la bandera de terra, en definitiva, doncs s'acaba convertint en l'actual bandera d'Espanya. Queda clar que no he dit que una vinga de l'altra, perquè això no està provat. Jo després em posen a caldo per ahí.
No, ho he preguntat jo, que no t'acusen a tu de res. I per últim, pues parlar d'Isa... bandera tan blava amb tantes estreles, no?
La bandera d'Europa.
Sí.
La bandera d'Europa a mi em fa gràcia perquè va construir... Esta bandera està dissenyada l'any 1955 per Arsène Haitz i Paul Levy, i van animar a altres organitzacions a utilitzar-la. I ja el 1985 la Comunitat Econòmica Europea, que més tard se va convertir en Unió Europea, l'adopta com a bandera pròpia del Parlament Europeu. Ja podeu imaginar el cel blau, les estrelles i els mites que hi ha al voltant.
Totalment.
Però una curiositat, abans se va fer una altra bandera, que era la de Rem Koolhaas, que era una espècie de bandera de l'orgull gay, però
no totalment, o sigui, vertical. és meravellosa, perquè jo crec que té com tot, han intentat ficar tots els colors de totes les banderes que integraven i ser una europea, no?
Pareix un codi de barres.
Sí, correctament.
Un codi de barres colorins. És horrorosa.
Sí.
I això va fracassar, igual que va fracassar el nom dels euros, que era, primer volien dir-los ECU. I ECU, alemany, jo que he viscut per ahí, DQ és la vaca. Entonces sonava a que compraves coses en vaques. I bueno, els alemanys se van negar totalment i per això va fracassar. Tant la bandera del codi de barres, feliçment, que és horrible, perdoneu-me, és que me pareix horrible.
És que sí, i no l'estan veient, però busquen-la, per favor.
I això, i el que sí que crec que és preciós és l'himne de l'alegria, que sempre s'utilitza com a himne oficial de la Unió Europea, sí, que és un cant de joia, és un cant d'alegria. Bé, és un arreglo d'uns 2 minuts de l'últim moviment de la novena sinfonia escrita el 1823 per Beethoven, i a Beethoven, a la ciutat de Beethoven, que és Bonn, ahir al costat de la casa on va néixer vivia jo, i hi havia una gran estàtua a la plaça, per això me'n recordo molt d'esta melodia, la sinfonia, que és un cant d'alegria, de joia, sobre un text de Friedrich Schiller del 1785. I amb alegria voldria acomiadar-me de tots vosaltres, que perquè passeu un cap de setmana ple d'alegria i de joia.
Que meravella, Santi, quin recorregut més meravellós que hem fet per tots els nostres símbols i esos escuts que tant ens representen, no?, d'un lloc a un altre. Moltes gràcies i alegres nosaltres de que estigues tu sempre tots els divendres. Fins l'altra.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Veis, fins així el nostre programa de protagonistes Vila-real. Ara aquí ve pues Javi Mata, perquè retorna a la Lliga i que mos conte tots aquests detalls també d'aquest sorteig de la Copa del Rei i que mos conte qui serà el nostre primer contrincant. Nosaltres pues ens retrobem dilluns, com sempre, a les 12. Bon cap de setmana. What he's looking for, want more and more people, just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and sun.